polític i literari. Ramon Amigó i Anglès, pedagog del territori 1925-2011, Aportació a la sociabilitat cultural, de Xavier Ferrer Trill, és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Puedo no roncar por la mañana.
Dilluns que ve, a Temps de Bodes, us proposarem idees originals perquè celebreu el dia de Sant Valentí amb el vostre xicot o xicota. Tindrem, com cada mes, la secció d'Esglésies de Catalunya amb l'ajuda del periodista de Catalunya Cristiana, Eduard Rufau, i tenim novetat, Irene.
Una nova secció, sí, Borja. És una secció de sabates de núvia que ens va patrocinar NP, Zapatos de Novia.
La Irene i jo us esperem, com cada dilluns, a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Estat.
Prepara't per viure una experiència de dos dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 15 i 16 de març a recórrer els llocs manyanatians de Tremp i els seus voltants en motiu del 150è aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. Recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Uns hi posen les mans. Uns altres, l'alegria, l'experiència, el coneixement, les ganes. Què hi poses, tu? Col·labora, fes-te soci de Mans Unides al 902 40 07 07 o a mansunides.org. Un món nou, projecte comú.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions i molt bona nit. Avui és 8 de febrer, encetem una nova edició del De Llibres i Més. Avui, durant el primer bloc del programa, farem un repàs d'algunes de les novetats editorials més destacades dels darrers dies que ens arriben de l'editorial Barcino, segell editorial de la Fundació Lluís Carulla. Es tracta, per una banda, de La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, en versió de Marta Marfany i Albert Mestres. I, de l'altra banda, Barcino ha publicat també un nou volum de la Biblioteca Barcino, una altra obra de Ramon Llull, l'escriptor català medieval de més transcendència. Després de comentar aquestes obres, tindrem aquí a l'estudi amb nosaltres l'Anna Pagès, que és doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, que ens parlarà del seu darrer llibre Sobre l'Olvido, un assaig publicat recentment per Herder Editorial. També entrevistarem Sor Lucía Caram, monja dominica contemplativa que destaca per promoure projectes amb la finalitat d'ajudar els més necessitats, a les classes socials més desafavorides, i que el proper dia 12 de febrer presenta el seu darrer llibre, Adiós Rogando, editat per Plataforma Editorial. Com cada dissabte, connectarem per via telèfon amb la Mar Arenaza, que avui ens oferirà una llista d'algunes de les novetats més destacades en matèria de novel·la policíaca, tot coincidint amb la novena edició del Festival Barcelona Negra, que avui justament arriba a la seva fi a la ciutat de Barcelona. I durant el darrer bloc del programa parlarem d'escriptors que han participat en projectes cinematogràfics, alguns d'ells amb poca sort, com és el cas de Javier Marías i un altre més afortunat com Paul Auster.
A Ràdio Estel,
de llibres i més, amb Emili Pacheco.
Llavors va començar a pensar entre ell mateix quin servei seria més agradable a Déu, i li va semblar que ningú no podia prestar a Crist un servei millor ni més gran que donar la seva vida i ànima pel seu amor i honor, i així convertint el seu culte i servei als sarraïns, que, pel seu gran nombre, rodejaven els cristians per tot arreu. Però amb això, refent-se, comprengué que no tenia prou coneixements per a una empresa tan gran, puix que només havia après un poc, en realitat un mínim, de gramàtica. Així que, tot consternat, es va començar a sentir molt trist. Mentre donava voltes aquestes coses dins la seva ment lúgubre, vet aquí que, sense que ell sabés com, només Déu sap aquestes coses, li va entrar al cor un impetuós i envergador dictament de la ment, que ell mateix, amb el temps, havia de fer un llibre, el millor del món, contra els errors dels infiels. No obstant, com que no veia ni la forma ni la manera de fer tal llibre, es va estranyar molt. Emperò, com més i més sovint s'estranyava, més fort aquell instint o dictament de fer el prèdit llibre creixia dins seu.
La cultura a De llibres i més.
Com dèiem, durant el començament del programa ja es troba disponible un nou volum de la Biblioteca Barcino, Vida de Mestre Ramon, del qual hem pogut sentir un fragment fa uns instants. És una narració autobiogràfica que Ramon Llull va relatar a amics seus religiosos quan el filòsof rondava els 80 anys. Es tracta d'una publicació de l'editorial Barcino en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears. Vida de Mestre Ramon arriba en una edició a càrrec del traductor especialista en Ramon Llull, Anthony Bonner, nascut el 1928 a Nova York i instal·lat a Mallorca l'any 1959. El volum s'obre amb una introducció de Bonner en què s'expliquen les circumstàncies de la vida de Ramon Llull en el moment d'escriure el text Vida de Mestre Ramon. Parlem d'una edició molt curosa i elegant, com és habitual a l'editorial Barcino, que inclou 12 làmines d'imatges dotades, datades del 1325, miniatures de la vida de Llull, extretes d'una antologia breu d'escrits il·lustrats i dirigida a la reina de França. Vida de Mestre Ramon va ser escrit originalment en llatí i ha estat traduïda al català pel mateix Anthony Bonner, tot i que la present edició manté els versicles en llatí per tal de poder-los llegir d'una manera acurada amb la traducció. Com dèiem, Llull rondava la vuitantena d'edat en el moment d'escriure l'obra i, de fet, va morir 5 anys després. Vida de Mestre Ramon s'inicia amb les 5 aparicions de Jesucrist en la cambra de Ramon, que finalment s'adona que ha de servir Crist en la tasca de convertir sarraïns. Per dur a terme la conversió, però, a Ramon li cal aprendre llatí i posar per escrit els dictàmens. I una altra de les novetats que publica aquests dies l'editorial Barcino correspon a la col·lecció Tast de Clàssics. En concret, el nou volum porta per títol La disputa de l'asa, d'Anselm Turmeda, en versió d'Albert Mestres i Marta Marfany. La disputa de l'asa, una divertida sàtira a l'entorn de la pretesa superioritat de l'home respecte dels animals, és una obra escrita durant la segona dècada del segle XV. L'obra, que inclou elements autobiogràfics de Turmeda, ens serveix dels diversos gèneres del món literari medieval, l'apòleg, la disputa, la profecia i el relat satiro-còmic. La disputa de l'asa es desenvolupa entorn a una assemblea d'animals a la qual les bèsties debaten l'elecció del nou rei. La jerarquia segons la qual estan organitzats els animals és una metàfora de la societat humana, de manera que els més poderosos són el lleó o l'elefant i els més febles són el poll o la puça. quan les bèsties arriben a una corda, es desencadena tota una festa que desperta a Francelm, que es troba dormint al mig del bosc. Francelm és requerit per comparèixer davant dels animals per tal d'esclarir el rumor segons el qual l'espècie humana pot ser considerada superior a l'animal. D'aquesta manera s'estableix el nus de la història, que es converteix en un diàleg entre el frare i un ase que contradiu totes les argumentacions de l'home fins al darrer argument, que el frare acaba per desmuntar les raons de l'ase. Cal assenyalar que la disputa de l'ase no va escapar de la censura de l'època i fou condemnada per la Santa Inquisició, per la qual cosa només va quedar la traducció al francès, de manera que l'edició que presenta ara Barcino és una traducció de l'original francès a càrrec, com ja hem assenyalat, d'Albert Mestres i Marta Marfany. Escoltem ara un petit fragment de la disputa de l'ase d'Anselm Turmeda.
Fra Anselm diu a l'ase: «Mestre ase, un altre argument pel qual nosaltres hem de ser els vostres senyors i vosaltres els nostres vassalls és que Déu ens ha donat la llei, i a vosaltres no. Aquesta llei ens mana que fem el bé i que evitem el mal. A més, fem oracions i dejunis, i donem delmes i primícies. Fem almoines, i han vingut a nosaltres profetes i missatgers de Déu, i a vosaltres no han vingut. En efecte, aquestes coses són gran dignitats de senyors, tal com nosaltres som, i entre els animals no en teniu». La resposta de l'ase: «Fra Anselm, qui molt parla sovint serra, i això és el que us passa, i tota l'estona preteneu que el vostre argument sigui acceptat. I quan creieu que feu honor als fills d'Adam, de fet, els feu vilània i deshonor, perquè no escolteu com parleu ni el que dieu. I així, quan us vanaglorieu de Déu, us ha donat la llei i no ens l'ha pas donada a nosaltres. Us feu un gran deshonor i vituperi, i ens feu un gran honor a nosaltres. Això és així perquè si l'home s'hagués quedat en l'estrat en què Déu el va crear, no hauria calgut que Déu li hagués donat la llei, ja que Déu l'havia creat just, pur, innocent i sense pecat. I ell, transgredint el manament de Déu, va pecar, de manera que va ser immediatament castigat i expulsat del paradís terrenal. I els seus fills, per enveja, es van matar l'un a l'altre. I després van fer jadronicis, rapinyes, falsos testimonis, adulteris, blasfèmies, falsos juraments i molts altres mals, vicis, abominacions i abominables pecats, com ara sodòmies i homicidis. I per això fou necessari que se us donés la llei, veient-vos fer aquestes coses. Pel que fa a nosaltres, no ens fa cap falta, ja que, tal com Déu ens va crear el primer dia, així hem continuat fins avui, lloant-lo, beneint-lo, sense cap pecat malvat. Ja em direu, doncs, si això és honor o vituperi, i si amb raó us heu de lloar d'això que dieu. Pel que fa a les oracions amb les quals pregueu a Déu que us perdoni els pecats, les ofenses i els mals que feu, nosaltres no en tenim cap necessitat, ja que no fem mal ni pecat».
A Ràdio Estel,
de llibres i més, amb Emili Pacheco.
Tal i com us avançàvem abans, avui ens acompanya el de llibres i més, l'Anna Pagès, que ha publicat ja dos llibres amb Herder Editorial, El filo del pasado, l'any 2006, i més recentment, el juny del 2012, Sobre l'olvido, un assaig filosòfic sobre l'experiència de l'oblit, un interessant recorregut per les contradiccions del record que fuig de si mateix per acabar instal·lant-se en l'oblit. Al llarg d'aquesta reflexió, Anna Pagès pretén plantejar preguntes més que donar respostes, i es demana si es pot pensar sobre l'oblit d'una manera positiva. Per això, fa una clara distinció entre l'oblit com una oportunitat de començar de nou i l'oblit com una imposició, una fugida cap endavant. Anna, bona nit i benvinguda al de Llibres i Més.
Hola, bona nit, Emili.
Sobre l'olvido. Aquí, a través de la filosofia, parlem de l'oblit i, com dèiem a la portada, amb l'oportunitat de fer-ho des d'un cantó positiu o des d'un que no sigui tan positiu, no?
Sí, exactament. La meva idea amb aquest llibre era impugnar la fugida cap endavant, l'oblit com la fugida cap endavant. La idea de que per poder seguir vivint després d'un episodi traumàtic o d'un record difícil, doncs convé deixar les coses endarrere el més ràpidament possible.
Parles també, planteges diferents tipus d'oblit, l'oblit absolut, oi?
Sí, jo distingeixo fonamentalment dos tipus d'oblit. Hi ha un oblit com a fugida, parafrasejant a Heidegger, seria l'oblit com a fugida del pensar, i després hi ha el que anomeno veritable oblit. I aquí m'inspiro en una frase que va utilitzar el poeta argentí Juan Gelman quan parla de l'oblit, justament ell que va patir les conseqüències de la dictadura dels militars a Argentina, i el veritable oblit implica, en certa manera, sobreposar-se al temps i als records.
Per tant, aquest és el que requereix una mica més d'esforç, no?
Sí, requereix una elaboració de sentit.
I com és això? Com és aquest procés?
És un procés que és singular. No podem parlar d'un procés general per tothom igual. I requereix l'ajut dels altres. Sense els altres, aquesta elaboració de sentit no és possible. I, en certa manera, implica, per una banda, fer-se preguntes sobre el passat, però per l'altre també implica tenir el valor necessari com per no tornar constantment a aquest passat dolorós.
Fer-se preguntes, per tant, mirar enrere, és també una mica aquí on hi ha la relació, la vinculació amb la filosofia, el fet de pensar, el fet de qüestionar i de...
Sí, exactament. Es tracta, en certa manera, de poder recapitular. I per recapitular s'ha de tenir un cert valor per fer front. Poso com a exemple fonamentalment la qüestió de la guerra civil al nostre país. De fet, els primers que han començat a fer preguntes d'una manera seriosa, per recapitular, són la tercera generació, és a dir, els besnets dels qui van viure en primera persona la guerra.
Suposo que és important, per tant, no? Tot aquest aspecte que vas desenvolupant en el llibre, no? El fet de mirar enrere per després, suposo que mirar també cap al futur, no? Però tancant
sí,
com una certa etapa.
Sí, tancar una certa etapa sabent que això que va passar sempre està present. És una presència que ens acompanya. Però estar present no vol dir que ho revivim constantment. Llavors és important no reviure el més dolorós, perquè això no ens deixa viure, però al mateix temps saber que de tant en tant el més dolorós del passat torna, i torna d'una manera que ens fa sentir especialment vulnerables. Això, en lloc de ser un problema, jo ho plantejo com un interès en la nostra vida.
Parlem de l'altre tipus d'oblit que comentaves, aquell que és el de la fugida endavant, el que no hi pensem.
Sí.
En aquest cas no està elaborat, per tant és com dir, no vull pensar-hi, no vull tenir problemes.
Exactament.
I continuo endavant.
Exactament, és com una modalitat de la negació, és el no voler saber. Llavors aquest no voler saber ens impulsa en la cultura del fer característica de la nostra època. Tots tenim l'agenda plena d'activitats, i les activitats, aquesta hiperactivitat general, és una manera de no aturar-se a pensar.
Però és pràctic aquest tipus d'oblit? És a dir, potser sí que el practiquem, però no sé si al final acabem pagant les conseqüències de viure així.
Es paga un preu per aquesta mena d'oblit, perquè arriba un moment en què això ja no s'aguanta per enlloc.
És molt necessari l'oblit, ara com a pregunta genèrica?
L'oblit és necessari perquè l'oblit és la condició de la memòria. No hi ha memòria sense oblit. Per tant, oblidem precisament perquè recordem altres coses. I és el record que tenim el que fa possible que haguem oblidat. Per tant, tot forma part de la mateixa experiència humana.
De fet, al llarg del llibre el que jugues amb aquest binomi, no? El de la memòria i el record amb l'oblit, no? Aquesta interacció que hi ha, no?
Sí, hi ha una dialèctica permanent entre el record i l'oblit. Per tant, recordem perquè hem pogut oblidar algunes coses, i gràcies a que hem oblidat algunes coses, doncs també en recordem d'altres. Es necessiten mútuament, per dir-ho així.
Com va ser el procés, Anna, d'elaboració del llibre? Tota la teva vessant i professional, suposo, també des del punt de vista més filosòfic?
Sí, a veure, jo em dedico fonamentalment a la filosofia de l'educació i m'ocupo de l'experiència de la transmissió a la universitat en particular. Llavors, aquesta qüestió de la transmissió m'ha interessat sempre molt, i és per això que després vaig treballar més a fons un autor alemany que es diu Hans-Georg Gadamer, que parla de la interpretació com una manera de atravessar aquesta transmissió entre generacions. Una transmissió de sentit, una recerca de sentit. I és a partir d'aquí i d'una experiència biogràfica familiar que no té res de peculiar perquè seria força paradigmàtica del que moltes famílies van viure durant la guerra, que fou l'assassinat d'un besavi. Aquest tret biogràfic és el que també em va ajudar, sí, m'apenya una miqueta més a tractar aquesta qüestió.
També es parla del record encobridor.
Sí, el record encobridor és de Freud. Sí. Freud el que planteja
és que... Però ho planteges aquí en el llibre.
Sí, hi ha un capítol dedicat a Freud, que és un capítol sobre el record encobridor a partir d'un somni que Freud explica, d'un somni d'infància. Freud és un autor que ve del camp. Ell va néixer en un lloc on hi havia boscos i hi havia camps, i la seva família va emigrar a Viena. Llavors, aquesta emigració li va produir en ell, tota la vida, una certa nostàlgia de la vida a l'aire lliure, dels prats, dels boscos. I és un somni infantil, que tot apunta que és un somni autobiogràfic, tot i que ell no ho va reconèixer mai així, on Freud planteja que els records de la infància són tots una ficció, és a dir, que són una construcció que nosaltres després en el temps hem fet.
També m'agrada molt una cita que hi ha al llibre, a l'inici del llibre, que diu: "Por todo lo que hemos olvidado para poder recordar y lo que seguimos recordando sin poder olvidar". Suposo que aquí és com una mena de bucle, no? D'aquest record.
Sí, aquest record que està en dialèctica amb l'oblit, però també el fet de que evitem aquest oblit, és a dir, evitem en el sentit de... En castellà seria evitar, eh? És a dir, vivim...
Evitar l'oblido,
aquesta...
no?
Vivim en aquesta experiència. No és una cosa que se'ns doni de més a més, no és una cosa que ens succeeixi, sinó que és una cosa en la que vivim i amb la qual vivim.
Ens pot arribar a fer mal l'oblit? O el necessitem per continuar endavant, Anna?
Necessitem un veritable oblit, és a dir, aquest oblit elaborat, per poder viure el present. Si no, no hi ha vida possible. Hi ha gent que ha viscut experiències traumàtiques i ha convertit el seu present en una mortífera experiència de vida quotidiana que fa impossible que hi hagi projecció de futur. Per tant, el veritable oblit és molt necessari. Però per poder fer front al veritable oblit hem de poder acceptar la possibilitat de la pregunta.
És un llibre escrit en to positiu?
Sí, és un llibre escrit en to positiu, clarament en to positiu.
He tingut aquesta sensació, però no sabia ben bé, perquè de fet també amb la portada, no?, que és una mica evocadora, no?, amb aquesta imatge que es veu del mar de lluny i amb els arbres, en el moment en què el comences a escriure tens aquesta idea, no?, de fer-ho amb aquest to positiu.
Sí, amb el to positiu, és a dir, reivindicant la possibilitat de viure una vida.
Estaria adreçat a un públic molt genèric, molt ampli?
És filosòfic, és un llibre filosòfic, però...
Diguéssim que té un cert nivell, no? O sigui que a vegades potser el lector li requereix una mica d'esforç, no?
Sí, el que passa és que jo m'he adonat que escric fonamentalment una cosa que es diu assaig filosòfic. En realitat jo no escric llibres de filosofia, així com altres col·legues meus, doncs sí que escriuen llibres de filosofia, faig assaig filosòfic. Què vol dir això? Vol dir que agafo un tema i llavors el que faig és intentar traduir alguns autors que m'han interpel·lat en relació a aquest tema. De manera que, en certa manera, és un text de traducció filosòfica. I en aquest sentit penso que un lector de nivell mig pot seguir-lo perfectament bé.
Per tant, des d'aquí, des del de Llibres Més, avui hem de reivindicar aquest oblit, no?, i aquesta porta a l'esperança, no?, com dius, Anna.
Sí, la porta a l'esperança. La porta a l'esperança i la possibilitat d'anar més enllà.
Seria aquesta la reflexió. Doncs, Anna, gràcies per haver-nos acompanyat avui al de Llibres i Més, amb aquest llibre que ha publicat Herder Editorial sobre el olvido, aquest assaig filosòfic a través del qual l'Anna ens parla des d'aquesta vessant de la filosofia de l'oblit i de la seva necessitat, i amb aquests dos aspectes que comentes, amb aquests dos tipus d'oblit. Gràcies i fins aviat.
Gràcies, Emili, a vosaltres.
La cultura a de Llibres i Més.
I ara és moment de saludar Mar Arenaza. Mar, molt bona nit.
Hola, bona nit, Emili. Com estem?
Molt bé, doncs aquí esperant la teva secció, esperant la teva presència al programa, la teva col·laboració, i avui ja t'hem encarregat aquests dies si ens podies fer una llista de novel·les policíaques. Hem de recordar, la setmana passada començava a Barcelona, el Barcelona Negre, on es parla, on es debat sobre la novel·la policíaca, i no, nosaltres doncs, també volíem saber des de les llibreries què és el que hi ha, quin és el diguéssim, el catàleg de llibres més importants que hi ha. No sé què és el que t'has trobat, Mar.
Bé, la veritat és que hi ha, com sempre, molt a triar, novel·la negra, és un gènere que està molt viu i que hi ha molts autors i que realment té molt d'èxit perquè és un gènere molt evasiu, molt vibrant i que, la veritat, a la gent li agrada moltíssim.
Uh-huh. I quines són, o quins són els títols que tu ens proposes?
Bé, us proposo, la veritat, una miqueta de tot, perquè hi ha de tot per triar. Per començar, voldria destacar-vos Carlos Fanon amb una obra que es diu Jo fui Johnny Sanders. És una obra molt nova, es va publicar ara a finals de gener, i és una novel·la negra que se situa a Barcelona, sobretot a l'època actual, tot i que també hi ha referències als anys 80, en els ambients bastant marginals, sobretot doncs, de la música underground, no?, del moment. I realment és una novel·la de perdedors, molt ben escrita, i la veritat és que jo m'ho vaig passar molt bé. I reconec moltes coses, no?, de la Barcelona d'ara, no?, aquest punt una miqueta degradant, i en un cas difícil de solucionar i molt interessant. La veritat és que sí, i és un autor també molt, molt actual i jove. Uh-huh. En català, podem parlar de la Teresa Solana, que ha tret un nou llibre, ja feia temps que no estava esperant una obra d'ella, que es diu La casa de les papallones, publicat també per RBA, igual com l'anterior, on hi ha la seva sotsinspectora Norma Foraster, que és total. Aquesta noia és total, ella i tota la seva família, i una vegada més s'encaren en un cas complicat, també la seva vida privada tindrà sotracs importants, i la veritat és que a mi també m'ha agradat molt, perquè últimament estic llegint molta novel·la negra, vull dir que sé del que parlo, i està situat al cos d'una noia, el troben al barri de Vallcarca, alhora també hi ha altres casos paral·lels, i la Teresa Solana podem dir que ha tornat, i cosa que sempre és una bona notícia. Uh-huh. Per canviar una miqueta de lloc, ens anem a Navarra, a la vall de Batzan, perquè la Dolores Redondo ha escrit el llibre Legado en los huesos, la segona part de la trilogia dedicada a aquesta vall, on ens tornem a trobar amb la inspectora Amaya Salazar, i que continua acabant de resoldre i amb més complicacions el cas del llibre anterior, que es deia El guardián invisible, i realment són casos inquietants. I és una obra molt recomanable i que atrapa molt el lector. També s'ha traduït al català, tot i que l'original és al castellà, i us el recomano vivament perquè de veritat que us sorprendrà. Uh-huh.
Abans de continuar, Marc, té bona acceptació la novel·la negra? Les llibreries són llibres venuts i que els clients,
sí,
els lectors reclamen?
Sí. És una secció molt, molt forta, i que té molta varietat, tant d'autors com de casos, i realment és una de les seccions actualment més vives que hi ha a la llibreria. Uh-huh. Sobretot perquè té aquesta doble vessant, no?, doncs, de suspens, no?, vull dir que res és previsible, la majoria dels llibres, altres que no, però la majoria són els bons llibres de novel·la negra, no?, vull dir que tenen aquest punt doncs, de que tu no pots preveure a veure què pot passar, i també un punt evasiu, no?, també que clar, que et distreuen i que realment això doncs, fa que vagis llegint i vagis aprofitant la lectura.
Uh-huh. Quines recomanacions més tenies preparades?
Bé, tenia recomanada també el Philip Kerr, que és un autor escocès, però que escriu el seu personatge, el seu tòtem, no?, el seu personatge és en Bernie Gunther, un inspector policia alemany, no?, i sempre els seus casos estan situats durant la Segona Guerra Mundial, en el moment doncs, d'auge i també decadència del Tercer Reich, tot i que també tenen altres casos que passen a altres llocs, i ara fa molt poc, a principis de gener, va treure l'últim llibre, Un hombre sin aliento, que parla de la matança de Katyn, I realment també és molt recomanable tornar a trobar en Bernie Gunther, no?, amb les seves vicissituds a la Segona Guerra Mundial. I finalment us voldria parlar d'un llibre que també em va robar el cor, que és El complot mongol, de Rafael Bernal. És un llibre, l'autor és mexicà i nascut a la novel·la negra a Mèxic. I és una novel·la negra, mexicana, molt mexicana, amb un personatge que es diu Filiberto García, i, bueno, vull dir que el contracten, no? Vull dir que l'agafen, diu, tu has d'investigar aquest complot, no?, que hem sentit rumors, no?, que pot passar, i ell comença a investigar, i comencen a aparèixer morts, comencen a aparèixer problemes, i la veritat és que està molt ben escrit i és molt interessant. La veritat és que, com a sorpresa, a mi em va sorprendre molt.
Ràpidament, recuperem els títols i el nom dels autors.
Molt bé. Carlos Fanon, i publicat per RBA. Jo fui Johnny Sanders. Teresa Solana, també publicat per RBA, La casa de les papallones. Dolores Redondo, Legado en los huesos, publicat per Destino. Philip Kerr, també publicat per RBA, Un hombre sin aliento, i Rafael Bernal, El complot mongol, publicat per Libros de l'Asteroide.
Marc, milions de gràcies, com cada setmana, per la teva col·laboració, per la teva participació al de Llibres i Més.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu una bona setmana.
Igualment.
De Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
I avui el de Llibres i Més ens acompanya a través del telèfon Sor Lucía Caram. Recordem que ella és de Tucumán, d'Argentina, però fa molts anys que està instal·lada a Manresa, i als 18 anys va començar a estudiar teologia i ajudar en els hospitals i en els barris. Des de llavors, el seu dia a dia transcorre sempre ajudant els més necessitats, juntament amb una xarxa de més de 200 voluntaris. El proper dia 12 es presenta a Barcelona el seu nou llibre, Adiós Rogando, que està editat per Plataforma Editorial, en un acte de presentació que se celebra a les 7 de la tarda a la Biblioteca Fort Pierc de la capital catalana. Saludem Sor Lucía, molt bona nit, benvinguda.
Molt bona nit.
Adiós Rogando, quina és la proposta que ens fas amb aquest segon llibre teu, oi?
Doncs sí, pues és una mica la meva professió de fe, aquest llibre, que de fet, encara que digui Adiós Rogando, va con el mazo dando, el llibre. I és una professió d'una fe activa, i és fruit de la reflexió que succeeix del meu compromís al costat dels més empobrits. La necessitat d'un canvi, la necessitat de crear xarxa, la necessitat de tornar a l'Evangeli i d'anunciar l'Evangeli de la humanització de Déu. És un llibre que, d'alguna manera, intenta sintonitzar amb el cor de la humanitat que clama per el seu alliberament, i intento fer una lectura de sortida de la situació que estem vivint pels camins proposats ni més ni menys que per Jesús de Nazaret. En aquest llibre parlo obertament de la raó de la meva vida, que és viure realment a impuls del missatge i de l'esperit de Jesús de Nazaret. És un llibre en el que puc dir que em presento tal com soc i el que han fet totes les persones que al llarg de la vida s'han anat sumant als projectes a favor de les persones en els que he pogut participar. Per tant, és molt fàcil sintonitzar amb els que flegeixen, perquè al cap i a la fi són moltes persones i molta sensibilitat que han intentat en diversos moments viure la resposta al clam de l'humanitat. I hem de donar les claus per veure com podem treballar en xarxa, com aquesta maleïda crisi pot ser una oportunitat de viure d'una altra manera, com si sumen esforços podem multiplicar els resultats, i com, al cap i a la fi, l'Evangeli no és ni una doctrina, ni una ideologia, ni uns dogmes, ni un còdic de moral, sinó que és una font de vida, una font d'inspiració, i és un modo, una manera d'estar i una manera d'estar present en el món, una manera pròxima i una manera amable, intentant rescatar la bondat que hi ha en el nostre món.
Sor Lucía,
aquesta més o menys és la proposta, sí.
Tenim una certa dificultat a l'hora de sentir-te. No sé si et pots moure una mica per a veure si millorem una mica la qualitat del so.
A veure, ara?
Ara sembla que sí. Continuem.
Sí. I
no sé, Sor Lucía, si aquest llibre, Dios Rogando, és una mica la continuació del teu primer llibre, en el qual també explicaves una mica la teva experiència vital, no? La teva ajuda amb els més desafavorits.
El primer llibre era fonamentalment un relat més anecdòtic i autobiogràfic de la feina que vaig fer durant al llarg de la meva vida. Aquest llibre més parla de la inspiració i més del contingut més profund, que és el que em va animar. Per tant, és un, més que un relat autobiogràfic, podria ser un relat del que pot arribar a suscitar l'esperit quan ens posem en disposició d'escoltar-lo. Explico una mica també el fruit de les meves contemplacions. Fa uns dies un jove, no pròxim ni als àmbits eclesials ni a l'àmbit de la fe, m'explicava que estava llegint el llibre i que de cop i volta s'adonava que el donava forces per fer coses i per comprometre's, i que entenia per què estaven fent tantes coses. I em deia, bueno, al cap i a la fi és un llibre de molta espiritualitat, d'una espiritualitat activa, però veig que reflexa, deia ell, les cabòries mentals que tenim tots. En el sentit, les inquietuds i el neguit que hi ha en el cor de tot, no? Era el llenguatge més humà amb el que aquest jove, que no està dintre del àmbit expressament de l'espiritualitat, se sentia d'alguna manera també atret, o és el que el suggeria la lectura del llibre. Per tant, no faig una lectura, tot i que faig una lectura, una explicació explícita de la inspiració que em dona el missatge de l'Evangeli, és un missatge que pot sintonitzar amb les inquietuds i amb el cor de tots els que busquen i de tots els que creuen en el canvi de la humanitat.
De fet, és un llibre que fa poc que ha sortit editat per Plataforma Editorial i que ja crec que va per, no sé si és la segona edició o com a mínim un volum important, no?, de producció.
Sí, em va cridar molt l'atenció perquè va sortir fa 8 dies i als 5 dies d'estar al carrer llibre em van enviar si volia fer alguna, si havia trobat alguna errata perquè sortia la segona edició. Per tant, em va sorprendre molt l'acollida que ha tingut i sobretot perquè encara no l'he presentat i de fet estic per presentar-ho ara i bàsicament perquè s'ha conegut que estava a través de les xarxes socials. Per tant, això vol dir que crec que és un llibre que és de lectura fàcil, però al cap i a la fi ho és perquè intento sintonitzar amb el que batega en el cor de tots, que és la inquietud per fer aquest món una mica més bonic, més amable.
De fet, Sor Lucía sempre porta una agenda molt apretada ja amb la seva vida normal, ordinària, diguéssim, i ara aquests dies més encara, per això no ha pogut acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio i ho hem hagut de fer per telèfon ara aquests dies amb les presentacions. Una mica, quin és l'ambient que et trobes, no?, quan la gent et diu que ha llegit el llibre, quan t'envien missatges també a través de les xarxes socials, que és on avui dia es canalitza més aquest feedback entre l'autor i els lectors. Què és el que t'expliquen, a banda d'aquest noi que ara ens explica?
Jo penso que és com és un llibre en el que he obert una mica el meu cor i d'alguna manera explícita he explicat les raons que m'animen, m'està donant molta satisfacció. Per exemple, avui al matí una voluntària em va trucar per telèfon i mira, bona, avui al matí llegint el llibre vaig experimentar molta emoció perquè de cop i volta amb algú que m'estàs ajudant a retrobar-me amb la figura de Jesús. Doncs això per mi és una gran satisfacció, perquè penso que no és el llenguatge explícit, ni és anar a fer catequesis, ni és anar a convertir a ningú, sinó és provocar, i és el que estic veient que està provocant, que la gent pugui sintonitzar i vibrar pel mateix esperit. Li posem el nom que el posem. És l'esperit que batega en tots i que ens està, són els genecs de l'esperit que ens estan cridant i ens empenyen cada dia a implicar-nos en la causa de la humanitat. I per això entrem en sintonia. I la veritat que això és el que m'està fent, m'està donant més satisfacció en aquest moment. Adonar-me que estic en sintonia amb tantíssima gent i que d'alguna manera t'ho verbalitzen. M'he adonat de que a vegades tenim una mica de pudor de parlar de la fe, del missatge de l'Evangeli, perquè tenim por de caure en els dogmatismes. Però quan ho parles en un llenguatge humà i pròxim, desperta el que ha despertat en mi també la figura de Jesús de Nazaret, que és emoció, compromís, ganes d'implicar-te i adonar-te que no podem només col·laborar donant coses, sinó que hem de donar la nostra vida.
Sor Lucía, ja per acabat, convidarem un dia que vinguis aquí als estudis de la ràdio, però aquest títol, per què Adiós Rogando? Suposo que és una mica també amb aquesta expressió, no?, que comentaves, Adiós Rogando i con el mazo dando. No sé si hem de tenir aquesta actitud avui dia.
Sí, jo penso que sí. Jo dic que, i ho explico en el llibre, de que quan jo vaig entrar al convent em deien que tenia que pregar a Déu. I vaig passar molts anys demanant només a Déu. I de cop i volta vaig descobrir que Déu no té mans per les nostres mans, per consolar, per transformar aquest món, per guarir les ferides. I per tant vaig decidir que no només tenia que demanar-li a Déu, sinó a tot Déu, a tots els que tenen mans per consolar i capacitat per escoltar i per transformar aquest món. Per tant, per una banda hem de pregar, hem de demanar a Déu força, però per altra banda hem d'assumir el compromís de transformar aquesta realitat, perquè Déu actua a través nostre, a través meu i a través de totes les persones que intenten fer que el projecte de Déu, que és un projecte de llibertat i de felicitat per tots, sigui una realitat en el nostre món.
Sor Lucía, moltes gràcies per haver-nos atès avui a través del telèfon. Molta sort i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a tu i a tots els que s'estan escoltant.
Fa uns quants anys, els cineastes Elias Querejeta i Ana Querejeta van intentar sense èxit portar a la gran pantalla la novel·la Todas las almas de Javier Marías. D'entrada, l'escriptor no es va mostrar gaire convençut amb la idea que la seva obra fos adaptada al cinema, tot i que finalment va acabar acceptant la proposta. De seguida, però, la realització del projecte va provocar les primeres desavinences entre Marías i els Querejeta. Una de les principals causes, segons l'escriptor, va ser que l'adaptació cinematogràfica no va respectar l'esperit de la novel·la. Marías, en veure que el film tenia realment molt poc a veure amb Todas las almas, va denunciar la productora per incompliment del contracte i va exigir que fos eliminada del film qualsevol referència a la seva novel·la. Anys després, els tribunals li van donar la raó i d'aquesta manera el novel·lista va recuperar els drets sobre l'obra per una hipotètica adaptació de l'obra en el futur. Aquesta polèmica, que va ser explicada amb detall per Javier Marías en els seus articles publicats a El País, posa de manifest la complexitat dels problemes que sovint afecten les col·laboracions entre cineastes i escriptors. Tot i que és molt coneguda la condició de cinèfil de l'escriptor, de moment el seu contacte directe amb el cinema no ha anat més enllà d'aquest desafortunat intent d'adaptació de Todas las almas. En canvi, hi ha hagut escriptors que s'hi han involucrat amb més fortuna i de manera més estreta en projectes cinematogràfics. José María Aresté, crític cinematogràfic, ens en parla a Escritores de Cine, Relaciones de Amor y Odio de 12 autores y El celuloide, un llibre publicat per Espasa l'any 2007 que recull les experiències en el cinema d'escriptors tan diversos com Paul Auster, Graham Greene, Michael Crichton o fins i tot William Faulkner. La de l'escriptor nord-americà Paul Auster és potser una de les incursions en el cinema més afortunades que es coneixen, fins al punt que ha arribat a escriure diverses pel·lícules com ara Smoke, Lulu o The Bridge o Blue in the Face. Smoke, dirigida per Wang Wang, en estreta col·laboració amb Auster, està basada en el relat que Auster va publicar al New York Times l'any 1990. La pel·lícula narra el dia a dia d'una sèrie de personatges corrents de Brooklyn amb les seves preocupacions pròpies de la gent corrent. Per un costat hi ha Ogie Green, interpretat per Harvey Keitel, que regenta un estanc des d'on veu passar la vida del barri. Ogie no és només un estanquer. Cada matí, a la mateixa hora, fa una fotografia de la cantonada on es troba situada la seva botiga. Cada instantània recull un moment diferent en el barri i en la vida dels transeünts captats per la càmera. Ogui confessa que dedica a la seva afició només 5 minuts al dia, però tots els dies les més de 4.000 fotografies que ha fet són el projecte de la seva vida.
Llibres, literatura i més.
Un altre personatge del film és Paul Benjamin, interpretat per William Hurt, un escriptor que no ha tornat a publicar després de la pèrdua de la seva dona, morta de manera fortuïta com a conseqüència d'un tret procedent d'un atracament. En Paul va cada dia comprar cigarrets a la botiga de Logie. Un dia, Logie el convida a pujar al seu apartament i li ensenya les seves fotos. En un principi, en Paul creu que són totes iguals. Logie li fa veure que cal aturar-se en cada fotografia per apreciar-hi els matisos.
Todas son iguales.
Exacto. Más de 4.000 fotos del mismo sitio. Calle Tercera con la Séptima Avenida, 8 de la mañana. 4.000 días seguidos con toda clase de tiempo. Por eso nunca me voy de vacaciones. Debo estar ahí siempre. A la misma hora, cada mañana en el mismo sitio, a la misma hora.
Nunca había visto nada igual.
Es mi proyecto. Llamémoslo la obra de mi vida.
Asombroso. Aunque no sé si llego a entenderlo. Dime, ¿cómo se te ocurrió la idea de este proyecto?
No sé. Se me ocurrió. Después de todo, es mi esquina. Verás, es una pequeña parte del mundo donde también suceden cosas, como en cualquier otro sitio. Es una crónica de mi rincón.
Es algo impresionante.
No lo entenderás si no vas más despacio.
¿Qué quieres decir?
Que vas muy deprisa, casi no miras las fotos.
Pero si todas son iguales.
Todas son iguales, pero cada una es distinta de las otras. Tienes días nublados y días con sol. Tienes luz de verano y luz de otoño. Tienes días laborables y días festivos. Tienes gente con abrigo y botas de agua, y tienes gente con camiseta y pantalón corto. A veces la misma gente, a veces otra diferente. A veces las personas diferentes se convierten en las mismas, y las mismas desaparecen. La Tierra gira alrededor del Sol, y cada día su luz ilumina la Tierra desde un ángulo distinto.
Despacio, ¿no?
Es lo que recomiendo. Así es como es. Mañana, mañana, mañana. El tiempo mantiene su ritmo.
Històries com aquesta, Paul Auster reivindica la inusual idea d'un cinema i una cultura popular que ha de donar pas a les històries i les preocupacions de la gent corrent. S'ha dit que Smoke és també un homenatge als contadors d'històries, als anomenats storytellers. Tots els personatges expliquen històries. Algunes són certes i algunes són inventades. Totes són sorprenents, originals i captivadores, com aquesta que explica Paul a Logie i als parroquians de la seva botiga de cigarretes, la història de com es pot calcular el pes del fum.
Se ha cabreado.
Hola, Logie. ¿Cómo va todo?
Hombre, hola. Qué alegría. ¿Qué deseas?
Dame dos cajitas de Schimmelpenix y... De paso, dame un mechero.
No, es muy justo. Mucho dentro de media hora está allí.
Los chicos y yo manteníamos una discusión filosófica sobre las mujeres y el tabaco.
Sí, bueno, supongo que todo proviene de la reina Isabel.
¿La reina de Inglaterra?
Sí, pero no Isabel II, Isabel I. ¿Has oído hablar de Sir Walter Raleigh?
Sí, claro, el tipo que tiró su capa sobre un charco.
Yo antes fumaba cigarrillos Raleigh. Llevaban un cupón de regalo en cada paquete.
Pues Walter Raleigh fue la persona que introdujo el tabaco en Inglaterra y se convirtió en el favorito de la reina. Él la llamaba Reina Bessie. Fumar se puso de moda en la corte inglesa. Y seguro que la buena de Bessie compartió más de un cigarro con Sir Walter.
Ah.
Una vez hizo una apuesta con ella. Dijo que podía determinar el peso del humo.
¿Se refiere a pesar el humo?
Exactamente, pesar el humo.
Eso no se puede hacer. Es como pesar el aire.
Sí.
Reconozco que es extraño. Es casi como pesar el alma de alguien, pero... Sir Walter era un tipo hábil. Primero tomó un cigarro entero y lo puso en una balanza y lo pesó. Luego lo encendió, se fumó el cigarro, cuidando que las cenizas cayeran en el platillo de la balanza. Cuando lo terminó, puso la colilla en la balanza junto con las cenizas. Después pesó lo que había allí. Acto seguido, restó esa cifra del peso obtenido previamente del cigarro entero. La diferencia era el peso del humo.
Tanca la pel·lícula la història sobre com Ogie va aconseguir la seva primera càmera fotogràfica en un pla escena en què la càmera es va acostant amb molta lentitud cap a l'Ogie fins a arribar a l'enquadrament dels seus llavis. Després de sentir aquesta història, en Paul li diu a l'Ogie: per mentir bé cal tenir talent, s'ha de saber manipular per explicar històries, i tu, en això, ets un mestre. Paul Auster buscava plasmar la idea que cada personatge havia d'ajudar els altres a treure el millor de si mateixos, i això és exactament el que fan els protagonistes de Smoke mentre afronten el seu dia a dia. Smoke, un film estrenat el 1995, finalitza amb la visualització de la història explicada per Ogie de com va aconseguir la seva càmera fotogràfica mentre sona la veu de Tom Waltz interpretant la cançó You Are Innocent When You Dream, amb la qual ens acomiadem fins la setmana que ve, desitjant-vos una molt bona nit de dissabte i un bon diumenge. And now
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. A Ràdio Estel, triem amb cura la nostra música perquè tu en gaudeixis al màxim, en qualsevol moment, a qualsevol lloc, cada cançó, cada ritme, escollit especialment, perquè tu et distingeixes de la resta. A Ràdio Estel, posem música al teu dia a dia. Ràdio Estel, la música només per tu.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.